Sant Cugat fa 11 anys que s'adhereix al projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans, una iniciativa que uneix una trentena d'ajuntaments, entitats i institucions del país per donar suport a les persones que arreu del món defensen els drets humans. Per conèixer millor aquest projecte ens acompanya la persona que s'encarrega de coordinar-lo, la Clara Cisternes. Molt bon dia, com estàs, Clara?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Tot i que fa molts anys que Sant Cugat s'adhereix a aquest projecte, potser encara hi ha gent que no coneix quina és la missió que es fa des de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Fem una mica un repàs, ens expliques en què consisteix aquesta missió que teniu?
I tant. Bueno, Ciutats Defensores és un projecte que neix el 2013 sota l'impuls de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i que tres anys després passa a ser coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la meva organització, que és la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi. I des de llavors, que, com ben bé has dit tu, ja participa en 30 municipis de Catalunya, 5 entitats i 3 institucions catalanes. I bàsicament neix doncs, per aquestes ganes i per aquesta necessitat de visibilitzar com la tasca que fan les defensores i defensors dels drets humans i perquè es visibilitzés la seva tasca, sobretot en la ciutadania en general, però sobretot en gent jove, que és on es focalitza principalment aquest projecte.
Mm-hmm. Ara ho explicaves, el projecte neix el 2013 sota l'impuls de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Com ha evolucionat des de llavors fins ara tot aquest projecte que teniu entre mans?
Home, doncs, va començar sent un projecte com molt petit. Vull dir, quan comença Sant Boi hi havia molts menys ajuntaments i, de fet, el 2016, que és quan s'uneixen el Fons i la CECAR, només hi havia 11 ajuntaments i, doncs, amb els 11 anys que han passat des de llavors, ja en són 30. Llavors, la magnitud és com molt més gran, es poden portar molts més defensors i clar, com que ja porta molts més anys, ja tots els municipis intenten preparar com algo molt més específic per cada defensor. Clar, hi venen molts perfils artístics, doncs hi ha molta gent que intenta com reunir-los amb altres músics d'aquí a Catalunya, per exemple, que també siguin activistes però nostres aquí a Catalunya, o s'intenta que les escoles ja treballin prèviament el tema. Llavors, clar, tu quan ho mires ara ja és un projecte com molt consolidat on veus que ja la gent comença a conèixer i que gràcies a que hagi crescut tant tenim com molta més llibertat de fer moltes altres coses.
Un projecte consolidat, però que es pot continuar fent gran, no?
Ah, bueno, clar, o sigui, nosaltres, clar, som 30 municipis, Catalunya en té moltíssims més. Nosaltres, si d'aquí, doncs, no sé, posa-li que si d'aquí 5 anys en comptes de 30 són 60, serà fantàstic. Nosaltres cada any, de fet aquest any s'han unit 2 nous municipis, l'any passat eren 28, vull dir que intentem que cada any es vagin unint municipis. No sempre és fàcil, però, bueno, s'intenta que vagin afegint-se tots els que vulguin, perquè per ells també és com molt interessant poder conèixer cada municipi i veure què es fa a cada municipi.
I quin és el compromís dels ajuntaments que hi col·laboren, com el de Sant Cugat? És a dir, quan un s'adhereix a Ciutats dels Drets Humans, defensores, Ciutats Defensores dels Drets Humans, quin compromís adquireixen amb vosaltres?
Bueno, el compromís és que agafin en aquest projecte com amb l'amor que es va crear i es comprometin doncs a tenir una espècie de respecte i de posar-s'hi amb ganes. O sigui, la gràcia d'aquest projecte és que els defensors quan vinguin arribin aquí, facin el que hagin de fer i tornin i surtin aquí dient, ostres, ha sigut superxulo, m'ha semblat molt bé. Llavors, als nous municipis el que intentem és com, doncs això, que facin, que busquin coses que creguin que els siguin interessants, i l'important és això, que treballin des del respecte i des de la cooperació amb tots els ajuntaments, perquè com que són molts ajuntaments i entitats, institucions, totes les que participen, doncs ha d'haver una cooperació també entre tots, juntament amb el Fons i la CECAR, perquè tot funcioni bé. Llavors et diria que és una mica això.
De quina manera ho feu? És a dir, a través de quines activitats? Una, per exemple, la coneixem, que és la que estem fent ara mateix, entrevistes a través dels mitjans per difondre doncs, aquest missatge, però teniu una sèrie d'activitats. Que quines són?
Doncs la principal és xerrades en escoles. És un projecte que s'enfoca molt en sensibilitzar i arribar als joves. Llavors, la gran majoria són xerrades en escoles. També es fan xerrades obertes a la ciutadania, que s'acostumen a fer potser més com en forma de taula rodona, on s'invita la defensora que està aquí, però també s'inviten doncs, a... Pues altres periodistes o altres activistes d'aquí perquè conjuntament es faci això, però normalment sempre són xerrades d'escoles. Després hi ha una altra part que també és una trobada amb tots els tècnics dels municipis que participen, totes les entitats, i llavors es crea com un espai de treball, llavors és com una manera de que els defensors puguin conèixer a tothom que està involucrat del projecte, perquè no sempre tenen l'oportunitat de conèixer tothom, i sobretot a les entitats és com una forma de posar-los en contacte per veure si després es podria fer alguna cosa entre ells. I per últim, també fem reunions d'incidència política. Llavors, s'intenta fer coses amb les institucions que ja participen. Per exemple, aquest any es va fer una reunió amb la Diputació, es va fer una reunió amb l'Agència de Cooperació Catalana al Desenvolupament, es va anar al Parlament a parlar amb la Comissió d'Exteriors, i s'intenta doncs, crear un espai on puguin conèixer també aquestes institucions.
Ara que parlaves de les visites als centres educatius, m'imagino que deuen ser les més engrescadores de totes, perquè és el moment de difondre un missatge que és molt necessari en aquests temps que corren entre la gent jove. Però com reaccionen ells en conèixer aquestes històries, que sovint són històries molt crues, no?
Clar, és això. Hi ha defensors i defensores que venen amb una història, amb un passat que és, bueno, que és dur, però que és la realitat per moltes persones. I jo que he tingut l'oportunitat d'anar a veure alguna d'aquestes xerrades on també hi havia l'alumnat, per mi és molt maco, perquè es nota molt quan un alumnat s'ha com involucrat i ha buscat i ha pensat sobre la persona i ha volgut com fer preguntes per entendre la seva història. I és maco perquè també crec que és important per la gent jove com entendre la realitat d'altres persones, perquè nosaltres, doncs aquí la gran majoria de nosaltres, vivim en un ambient privilegiat, i doncs jo crec que són coses que moltes de les vegades no surt com a tal les notícies, llavors no coneixes tot el que passa al món perquè ens arriben informació selectiva, i crec que vingui una persona a explicar-los i a fer-los entendre què ha passat és xulo, i molts dels alumnes després, quan ha acabat la xerrada parlant amb elles, és com, ostres, doncs no tenia ni idea, ostres, gràcies. I de fet, l'any passat, que va venir un noi raper, que era del Sàhara, va venir aquí en un dels municipis i, bueno, va coincidir amb molts nois del Sàhara, i segueixen parlant i segueixen comunicant-se. Vull dir que crec que també és com... És una oportunitat com per la gent jove conèixer realitats que potser no coneixen. Mm. És molt maco, és molt xulo.
Quines persones es consideren defensors i defensores dels drets humans?
Ostres, jo crec que és una pregunta... És que podríem dir... qualsevol persona que treballi per defensar els seus drets.
Que hauríem de ser tots, no?
Sí, o sigui, jo penso que és una feina que hauríem de fer tots i totes. Sí que és cert que potser hi ha gent que per la realitat que viu es veu com... O sigui, és molt més fàcil de veure quan una persona és defensora dels drets humans, però com, per exemple, doncs, una persona palestina actualment... És, vull dir, no cal ni que t'expliqui més, és molt fàcil saber què està defensant, però no vol dir que una persona a Catalunya no pugui ser una defensora dels drets humans, perquè no, vull dir, no som perfectes, no tenim tots els drets assegurats, i penso que és una cosa que s'ha de lluitar el dia a dia, però sí que és cert que s'intenta com visibilitzar aquelles persones que venen de països o de situacions com menys visibles, i donar-les a conèixer. Però tots haurien de ser defensors i defensores dels drets humans.
Uh-huh. Avui estem parlant precisament d'aquest programa perquè enguany a Sant Cugat han vingut dues defensores, la Fatunyang de Gàmbia, que és formadora de Wasukafo a Gàmbia, entitat dedicada a la prevenció de la mutilació genital femenina, i la Zaina Faziki, que és il·lustradora feminista del Marroc, que explora les dificultats de la vida d'una dona al Marroc i denuncia les desigualtats de gènere a través dels seus còmics i formacions. Elles han passat ja per Sant Cugat o estan a punt de fer-ho?
La Fatou va venir la setmana passada, i la Zainab crec que ve o demà o passat, uh-huh, a Sant Cugat.
Què ens podries explicar d'elles? Què és el que faran? I de la seva situació, què ens pots ampliar respecte de com estan?
Bueno, la Fatou, com has dit, treballa en una organització que es dedica a la prevenció de la mutilació genital femenina. La Fatou, com està aquí, va estar fent xerrades en escoles i crec que va fer alguna entrevista en algun mitjà de comunicació, també. Penso que la història de la Fatou és molt interessant perquè ella mateixa va patir la mutilació genital femenina quan era petita i fins que la seva filla no va arribar al moment també no se m'ha donat compte de la barbaritat que era i ella sempre ho explica com doncs, a partir d'això ella intenta doncs, crear aquesta organització que també hi ha una organització aquí a Catalunya llavors, o sigui, hi ha una seu aquí i una seu a Gàmbia llavors té molta relació amb Catalunya i sempre ho explica com bueno, doncs, com va explicar-li a la seva mare i a la seva àvia que el que havien fet no estava bé que ella no volia que se li fes a la seva filla. No ho van entendre gaire bé, anys després segueix aquesta tensió, però ella es dedica doncs, a anar a pobles com els seus, com per fer-los entendre a les dones què implica la mutilació genital femenina, perquè hi ha molta gent que tu li expliques les que has de fer perquè és una cosa cultural, però realment no saben què implica ni què, simplement es fa perquè és una cosa cultural. Llavors ella ha dedicat tota la seva vida això, i a intentar doncs, que es facin polítiques en contra i això té un perfil molt interessant. I ha treballat amb molta gent jove, llavors ja havia fet xerrades a escoles, llavors ja sap com tractar el tema aquest amb la gent jove. I després la Zainab és un perfil totalment diferent. També són drets de les dones, però des d'una altra forma. La Zainab és del Marroc i és, com deies tu, una dibuixant i il·lustradora, però la Zainab també és enginyera. Ella va estudiar la carrera d'enginyeria i, de fet, tot això va néixer de que mentre ella treballava va començar a donar-se en compte de les desigualtats que hi havia en aquest món d'enginyeria entre dones i homes i com se la tractava diferent per ser dona. I ella es refugiava amb els dibuixos. Llavors, a través de dibuixar i de com explicar les seves situacions, perquè els seus primers còmics són les situacions que ella patia, va començar creant com els còmics i va ser com una forma de refugi. Al final va començar a penjar a les xarxes socials i doncs, va començar fent coneguda per això i doncs, no va parar. Llavors ha fet com còmics sobre la situació de les dones al Marroc, sobre la sexualitat femenina i ara en treu un d'aquí a poc sobre els drets de les dones a l'Iran. I és també així molt interessant.
No, sí, sí. Normalment feu gira dos cops l'any. Una per la primavera, l'altra per la tardor, aquests defensors i defensores dels drets humans que venen a Catalunya. No sé, són diferents cada any? És a dir, sempre intenteu buscar històries que, bueno, que són molt personals, molt particulars, no repeteixen els defensors?
S'intenta que no. S'intenta que, de fet, no només que siguin diferents cada any, sinó que cada gira, o sigui, primavera i tardor, siguin diferents. S'intenta també una mica, es proposen diverses persones i s'intenta doncs, que hi hagi una mica de diversitat, que no siguin tots com de la mateixa part del món o que no tots tractin els mateixos drets. S'intenten que també, depenent del moment que vivim, doncs, vingui una persona que en aquell moment, com en aquest cas aquest any, ha vingut una persona de Palestina, doncs com per també com donar-li més el focus a Palestina, però s'intenta això, que siguin diferents cada gira i que vinguin de diferents parts del món i de diferents com passats, idees i drets. Sí, sí.
Aquestes persones estan aquí durant aquest temps, però imagino que després retornen als seus països d'origen. És així, no?
Sí.
Quina acostuma a ser la seva situació? Perquè en alguns casos, fins i tot, podem parlar de persones que estan en perill, no? Estan perseguides?
Sí, sí, sí.
Vigilades?
Segur, efectivament. No? De fet, aquest any hi ha diverses que ja no, o sigui, que no viuen en el seu país d'origen per les amenaces o per la persecució que pateixen. N'hi ha altres que, tot i la persecució i les amenaces, segueixen vivint al seu país perquè es neguen a marxar. Llavors, el que intentem fer sempre és que, una vegada tornen al seu país d'origen, doncs fer un seguiment. Seguim com parlant amb elles, seguim amb comunicació i seguim intentant, doncs, que si mai passés alguna cosa, doncs intentar com fer-les saber que, tot i que és una cosa que dura 10 dies, que seguim allà, que no és allò que duri 10 dies i ja s'acaba. Però a vegades la situació, quan tornen, és difícil. També hi ha moltes vegades que la part positiva és que el que fem aquí moltes vegades no arriba als seus països d'origen, llavors potser no saben què s'ha fet, però n'hi ha algunes que potser ens demanen que no surti a les xarxes socials o que no se'ls parli gaires d'elles o que no surtin fotografies, doncs, per la represàlia que poden patir després quan tornin al seu país d'origen. Sí, sí.
Precisament estem en un món tan globalitzat on la informació, les imatges, tot circula a una velocitat molt ràpida i això és un risc per ells.
Sí, sí, totalment. Sobretot ens passa sovint més amb defensors de Llatinoamèrica. N'hi ha molts que, bueno, de fet, dels 4 que tenim de Llatinoamèrica, només 2 viuen al seu país d'origen actualment. Els altres han hagut de marxar per les persecucions.
Sí, i els acostumeu a ajudar en situacions realment compromeses, on hi ha segurament la seva vida en perill? Els acostumeu a ajudar? Teniu algun cas? M'imagino que...
Sí, s'intenta, clar. Depèn una mica de què ha passat, on estan i què està passant, però sempre s'intenta, tant per part de l'organització com per part de tot el projecte, de tots els municipis, doncs, de donar aquest suport que podem donar estan a la distància, però sí, sí, efectivament.
Uh-huh. Clara, per acabar, durant la resta de l'any, quina és la vostra activitat? O està centrada bàsicament en organitzar aquestes gires?
Bueno, jo, quan una vegada s'acaba la gira, pràcticament ja comences a preparar la següent, la primavera en aquest cas, però perquè al final és un procés llarg, perquè és com has de buscar quines defensores, després contactes amb elles, després has de mirar que vinguin, ho has organitzat tot, però sí que és cert que, com que hi ha una part de l'any que hi ha menys feina, jo, la nostra organització, té altres projectes, llavors durant l'any jo com a persona individual ajudo l'organització en altres projectes, i jo entenc que les entitats, municipis, tot això, porten altres temes, però sí que és un tema que, com que es porta tot l'any, sempre hi ha coses durant tot l'any. Llavors, jo entenc que tothom porta altres coses, però sempre està present, perquè és una cosa que tardes 6 mesos a organitzar. Vull dir que és acabar una i comença l'altra ja.
I quanta gent formeu part de l'organització d'aquest programa?
Des de la meva organització, no som gaires. Jo soc la tècnica de referència, després hi ha la tècnica de comunicació, després hi ha la codirectora de l'entitat que també ajuda en aquest projecte, i ja està, són 3 persones en realitat. Mm. I després del fons.
3 joves.
Sí.
Que sí, això, sí. Això també és molt significatiu.
Sí, sí. No, no.
És així. Doncs avui hem volgut aprofundir una mica més en tot aquest programa, aquest projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans, en projecte on també hi participa el municipi de Sant Cugat, i agraïm molt a la Clara Cisternes, que és coordinadora del projecte, que avui hagi passat pel Faves Contades a explicar-nos una mica més a fons en què consisteix tot plegat. Clara, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia.
Igualment.